Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els responsables de l'intent del cop d'estat del 23F culpen el rei Joan Carles del fracàs i el situen com un objectiu a abatre en pròxims intents. Jordi Fortià.
Són algunes de les conclusions dels primers 150 arxius desclassificats des d'aquest migdia per la Moncloa sobre l'intent del cop d'estat. Bona part se centren en les hores prèvies i posteriors al cop fallit i el paper de la Casa Reial.
I per tenir-los ja sap què cal fer, complir amb allò que vam signar.
Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de Sumar a les pròximes eleccions generals.
L'anunci l'ha fet amb un missatge a la xarxa social Blue Sky, en el qual fa balanç de la seva tasca de govern. La vicepresidenta segona de l'executiu espanyol assegura que es tracta d'una decisió molt meditada que ja ha comunicat a Pedro Sánchez.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i Esquerra Republicana s'avenen a negociar els pressupostos durant la tramitació al Parlament.
A la sessió de control, Illa ha reiterat que complirà l'acord de recaptar l'IRPF i assegura que hi ha marge d'acord. El president dels Republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat a Illa que pressioni el PSOE i no pas a ells.
I per tenir-los ja sap què cal fer, complir amb allò que vam signar. La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana.
Això no és el final de res. Al contrari, tot el contrari, és l'inici d'una tramitació parlamentària. I jo li dic avui a vostè i al seu grup parlamentari que hi ha marge d'acord. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també us hi estenc la mà. I els demano que l'agafin.
En cultura, la Catedral de Barcelona ens convida a visitar el taller d'Antoni Gaudí amb una experiència de realitat virtual.
A Gaudí, el taller del Diví. Els espectadors, mitjançant unes ulleres de realitat virtual, es converteixen en deixebles a l'arquitecte. Margo Mariz és el director de l'empresa Landscapes.
En moments d'impacte, moments més calmats, amb un bon disseny de so i d'efectes, i creiem que és un producte molt bo, tant a nivell cultural com d'entreteniment.
I en esport, Genira Gallut, caixa o faixa per l'Esport Girona per ser directament a les semifinals de l'Eurolliga.
Les gironines reben el Fenerbahçe a partir de 7:45 a Fontejau en el segon partit del play-in de semifinals de l'Eurolliga femenina de bàsquet, i amb el bitllet ja garantit per la final a 6 de la competició. Després de caure a Turquia, una nova derrota enviaria l'Uni als quarts de final de la cita.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més Planada serveix interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una vegada més hi ha hagut una clara diferència de temperatura entre la costa, sobretot arran de mar, i la resta del país. Hem tornat a passar dels 20, 22, 23 graus a les comarques de Ponent, també les valls del Pirineu, i en canvi poc més de 14, 15 graus arran de mar, on la boira ha persistit una mica més, o als núvols baixos, sobretot a l'Ebre, o a les comarques de Girona. Hem de dir que aquests núvols ben baixos, aquestes boires, han de tornar al llarg d'aquesta nit i demà al matí a molts indrets de la costa, també del prelitoral i de la vall de l'Ebre. Demà, per exemple, despertarem amb bones boirades a gran part del camp de Tarragona i sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, així com a les comarques de Girona. Encara amb molt de sol a l'Alt Pirineu i, si de cas, alguns núvols prims poc importants. Les boires del matí durant la tarda s'aniran esqueixant una mica, però no acabaran de marxar els núvols d'alguns indrets, sobretot de Girona, amb un ambient que demà tornarà a ser molt càlid fora de la costa. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. De moment, circulació en general còmoda. La xarxa viària no és una tarda complicada pel que fa a la mobilitat. A la Nacional 340, és cert, hi ha hagut un accident. De fet, dos accidents força a prop un de l'altre. A la zona de l'Arbós, un pèl més amunt de l'Arbós, on hi ha hagut nombroses aturades durant aquesta tarda. Sembla que al principi ja està normalitzant-se la circulació en aquest punt de la via, de la Nacional 340. I a la resta, el que dèiem, queda un cert volum de trànsit, punts o vies habituals. És el cas, per exemple, de la C58, de l'últim tram de mig quilòmetre i mig, volem dir, o 10 quilòmetres entre Montcada i Torrebaró, a tocar del nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona. També la C59, el tram de Palau-Solità i Plegamans, en aquest cas en sentit nord, i puntualment ja les dues rondes amb alguns punts amb aturades, no massa llargs, com és el cas de la zona de Sant Adrià, de la Ronda Litoral, en sentit Trinitat, o també el punt de Prim, Barceloneta, en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
Bye.
La pel·lícula basada en els fets que van conmocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Pagesos, pageses, som els que fem la feina, els que obtenim resultats, amb la flama encesa de la lluita de sempre i amb el foc nou.
A les eleccions al camp, el pròxim 27 de febrer, la teva veu, el teu vot, el teu futur. Vota Unió de Pagesos.
What is jazz? Vine a descobrir què és el jazz a Terrassa. Del 6 al 27 de març, prop de 60 activitats al 45è Festival Jazz Terrassa. Figures internacionals, talent de casa i noves veus per a un jazz en constant evolució. Diversitat i llibertat creativa en un festival diferent, trencador i atrevit. Més informació a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa, edició vespre. Allau de documents sobre el 23F que han començat a publicar-se des d'aquest migdia són els documents desclassificats pel govern espanyol que es centren sobretot en el paper del rei en l'intent de cop d'estat i la seva relació amb els colpistes.
Un dels papers desclassificats fa una cronologia del que va passar des del punt de vista de la zarzuela i esmenta trucades telefòniques clau des de Palau. Són trucades d'autoritats civils, institucions i representacions polítiques i sindicals a qui la corona tranquil·litza demanant-los serenitat i calma. La trucada, però, més significativa és la del general Alfonso Armada, que demana incorporar-se a la zarzuela i el rei li ordena que continuï al seu lloc. La resta de documents relaten converses ja conegudes amb bilans del Bosch a partir de la matinada en què Joan Carles I li assegura que ni abdicarà ni abandonarà Espanya.
Entre altres papers desclassificats també hi ha un manuscrit de novembre de 1980 en què apareix la planificació del cop d'estat i en què asseguren que el primer error del 23F va ser deixar lliure el rei.
Entre les consignes, els reunits asseguren amb rotunditat que el monarca és un objectiu a batre i a anul·lar. Un altre dels papers desclassificats recull que després del 23F el cercle de fi, els colpistes i simpatitzants de la seva causa van intentar difondre rumors falsos sobre la implicació del rei.
Els papers també descobreixen la implicació de 6 agents del C6, ara anomenat CNI, en l'intent de cop d'estat.
Segons els documents, un informe reconeix que coneixien els fets abans del 23F i van planificar un recolzament operatiu. Després haurien intentat encobrir la seva participació activant una operació que justifiqués les seves accions aquell dia.
A la xarxa hem pogut parlar fa uns minuts amb el professor d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, Martí Marín, que ha celebrat la desclassificació de documents pel seu estudi, donat que considera que la legislació actual de secrets oficials no té cap sentit.
Marín ha dit, però, que no s'acaba d'esclarir el grau de responsabilitat que podria haver tingut el rei Joan Carles I en el cop d'estat del 23 de febrer de 1981.
El que falta més, el que no acabem d'aclarir, és aquesta possible responsabilitat del rei més propera a Alfonso Armada. Aquest és el gran dubte. Si el rei de debò en algun moment ho va empènyer o simplement va actuar com fins ara sí que podem més o menys demostrar com un irresponsable. I aleshores va fer la mil i una maniobra posterior per arreglar-ho. Tejero no coneix el rei en persona ni ha parlat mai. Per tant, qualsevol cosa que pugui dir ell del que fa el rei és de segones. En qui confia? En Milans del Bosch i en Armada, que aquest sí. Armada és una persona molt propera al rei. Per tant, si Armada li diu el rei està al darrere, Tejero s'ho pot creure o almenys pensar que té visos de realitat. El que no pot és comprovar-ho. Sí que estaria bé que un dia sapiguéssim fins quin punt el rei sabia de l'operació Armada. Dels altres dos no crec que en sabés res, no ho sap. No? Però del que podia fer Alfonso Armada, aquí tinc més dubtes.
I mentrestant, al Congrés, la desclassificació dels documents del 23F han servit per una nova enganxada entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
A la sessió de control, el president del govern, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha frivolitzat amb la decisió de l'executiu de desclassificar els papers del 23F, tot reclamant a Pedro Sánchez que faci el mateix amb la documentació dels presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva rèplica, el president ha posat en valor la feina que estan fent i els bons resultats econòmics i ha acusat a Feijóo de mentider.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La resta de l'actualitat política d'aquest dijous passa per l'anunci de Yolanda Díaz de renunciar a ser la candidata de Sumar a les pròximes eleccions generals.
L'anunci l'ha fet amb un missatge a la xarxa social Blue Sky, en el qual fa balanç de la seva tasca de govern. La vicepresidenta segona de l'executiu espanyol assegura que es tracta d'una decisió molt meditada que ja ha comunicat a Pedro Sánchez. L'anunci arriba en un moment marcat pels mals resultats de Sumar a les enquestes i a les eleccions de l'Aragó.
Al Congrés, també Junts per Catalunya confirma que demà votarà en contra de la pròrroga de les mesures de l'anomenat escut social.
Ho ha anunciat la seva portaveu, Míriam Nogueras, que ha culpat Pedro Sánchez de la decisió per no haver separat les mesures antidesnonament del paquet. En la rèplica, el president espanyol ha acusat els independentistes de copiar els discursos de l'ultradreta.
Si votéssim que sí, potser sí que ens estalviaríem totes les mentides que vostè i els seus socis estan dient de nosaltres. Però, com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Menys enquestes, senyor Sánchez, i més tocar carrer. Perquè vostè haurà de decidir si està al costat de la gent que aixeca cada dia la persiana o al costat dels que rebenten portes.
Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Lo que estamos precisamente en ese Real Decreto Ley trayendo a las Cortes tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el ingreso mínimo vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones devenidas de vulneración social. ¿Qué tendrá que ver eso con la ocupación? ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha y la ultraderecha?
A Catalunya, el president Salvador Illa i Esquerra Republicana s'avenen a negociar els pressupostos durant la tramitació al Parlament.
En la sessió de control, Illa ha reiterat que complirà l'acord de recaptar l'IRPF i assegura que hi ha marge d'acord. Els republicans li han dit que pressioni el PSOE i no pas a ells, però s'han mostrat oberts a parlar-ne.
Mont Carvajal.
Les posicions d'uns i altres respecte a la negociació dels pressupostos es mantenen, però el to i les formes han estat suaus. Potser hi ha ajudat que era el retorn del president a la cambra després de la baixa mèdica, i tothom ho ha celebrat. De seguida, l'atenció s'ha centrat en el cara a cara Illa Jové, el president dels republicans al Parlament.
I per tenir-los ja sap què cal fer, complir amb allò que vam signar. La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. A qui ha de fer moure és el PSOE, no pas a nosaltres.
Això no és el final de res. Al contrari, tot el contrari, és l'inici d'una tramitació parlamentària. I jo li dic avui a vostè i al seu grup parlamentari que hi ha marge d'acord. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també us hi estenc la mà. I els demano que l'agafin.
La mà li agafarem, ho sap perfectament. Primer compleixin i després negociem.
D'altra banda, el Parlament ha aprovat per unanimitat la compareixença d'Illa davant el ple pel col·lapse del país. Ho ha demanat Junts i tots els grups ja han votat a favor, inclòs el PSC. El president ha dit que no té cap inconvenient a fer-ho com més aviat millor.
Per cert, que el ple del Parlament ha aprovat també duplicar la taxa turística a partir de l'abril amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns. La CUP s'ha abstingut i Junts, PP, Vox i Aliança hi han votat en contra.
A partir de l'1 d'abril, la taxa de la Generalitat aplica a la ciutat de Barcelona, es duplicarà i passarà a ser fins a 7 euros la nit en establiments de luxe i de 3,40 euros als de 4 estrelles. A la resta de Catalunya l'increment serà progressiu.
Tot això avui, que el Vaticà ha confirmat oficialment que el papa Lleó XIV visitarà Espanya del 6 al 12 de juny, un viatge en el qual passarà per Catalunya i inaugurarà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
Ho farà el 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El papa arribarà a Barcelona el dia abans i celebrarà una missa multitudinària a l'estadi Lluís Companys. Tampoc no es descarta que visita el monestir de Montserrat, celebrarà el mil·lenari.
Doncs el president Salvador Illa ho ha celebrat, diu que és una bona notícia i que serà rebut amb els braços oberts.
Avui hem conegut una gran notícia, el papa Lleó XIV visitarà Catalunya el proper 9 de juny. És una molt bona notícia per a la comunitat cristiana de Catalunya i pel conjunt de la societat catalana. El papa Lleó XIV representa els valors humans universals, la solidaritat i la convivència, valors compartits àmpliament per la societat catalana. És també una magnífica manera de celebrar l'any Gaudí d'inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Com a president de la Generalitat de Catalunya agraeixo aquest gest a son pare visitant Catalunya i faig saber que el rebrem amb els braços oberts.
Primer medicament que funciona per la migranya en nens i adolescents. En un assaig clínic internacional hi ha participat l'Hospital Vall d'Hebron i l'equip d'especialistes espera que el fàrmac arribi aviat a qui el necessita. Maite Polo.
L'estudi s'ha fet amb més de 230 nens i adolescents d'entre 6 i 17 anys de diversos països. A una part se li va injectar un anticòs dirigit contra la base biològica de la migranya, una molècula clau, i a l'altra placebo. Al primer grup es van reduir les migranyes en un nombre més gran. La cap de Neurologia i la unitat de cefalea de Vall d'Hebron, Patricia Pozo Rosic, ha explicat a la xarxa per què és important haver demostrat l'eficàcia i la seguretat d'aquest fàrmac.
El nombre augmenta moltíssim a aquesta edat, sobretot en la pubertat. Té una importància més a més crucial, crec jo, perquè els adolescents o nens arribaven a poder, bueno, a poder ser tractats a l'edat adulta, i això donava anys d'endarreriment i condiciona el que els nens tinguin que prendre decisions vitals importants com la seva professió, estudis o la parella que tindran a la vida, basats en ser malalts crònics.
L'assaig s'ha publicat al New England Journal of Medicine.
Consum anuncia una nova llei per prohibir totes les begudes energètiques als menors de 16 anys. La normativa també prohibirà als menors de 18 les begudes amb alt contingut de cafeïna.
Ho ha anunciat el ministre Pablo Bustinduy a Barcelona. El ministre ha remarcat que aquesta mesura té un ampli suport social, ja que el baròmetre sobre publicitat d'aliments i begudes energètiques de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició apunta que 9 de cada 10 persones està d'acord amb aquesta prohibició. A més, el mateix baròmetre mostra que el 25% dels encastats consumeix aquestes begudes i ho fan dos cops per setmana de mitjana.
Més coses. Les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya lamenten la renovació gairebé automàtica de les subvencions a l'escola concertada pels propers 6 anys i critiquen el tancament de grups a la pública. Esther Minguell.
La FAC critica la sobreoferta de places a la concertada després de l'anunci de la planificació escolar del proper curs feta pel Departament d'Educació. Lamenten que la renovació dels concerts hagi estat gairebé automàtica i adverteixen que això potencia la segregació escolar. Ho explica la directora de la FAC, Lidon Gasull.
Mentre hi hagi sobreoferta de places escolars, serà molt difícil erradicar la segregació escolar amb les conseqüències que això té per la qualitat educativa, i lamentem que al final el Departament d'Educació hagi optat per fer una renovació gairebé automàtica, perquè realment només hi ha 9 escoles realment afectades.
Sobre l'increment de grups a l'etapa de secundària, considera que el departament es queda curt per poder reduir les altes ràtios d'alumnes a les aules. L'entitat demana també al govern que solucioni les desavinences amb el professorat i resolgui la falta d'inversions en el sistema educatiu. Li reclama que ho faci com més aviat millor perquè els alumnes es vegin el menys afectats possible. Per la seva banda, sindicats, famílies i patronals de l'escola concertada s'uneixen per reclamar més finançament, un augment de la plantilla i l'equiparació de les condicions laborals del professorat als de la pública.
Famílies, sindicats i patronals de la concertada, en canvi, s'uneixen per exigir més finançament i més plantilla. Les patronals no descarten cap actuació davant els canvis introduïts pel departament en la renovació de concerts.
El col·lectiu ha iniciat una campanya de signatures i plantejarà als grups parlamentaris que presentin esmenes a la proposició del 6% del PIB a educació perquè inclogui la concertada. En concret, reclamen prou finançament per garantir la gratuïtat de l'escola concertada, un increment de plantilla per equiparar-se a la pública i l'homologació retributiva i de condicions laborals. D'altra banda, no descarten cap actuació davant dels canvis introduïts a la renovació de concerts.
I a Barcelona, els llogaters en risc d'expulsió de la casa Papallona i del carrer Sant Agustí 14, afectats pel co-living, han denunciat el fons d'inversió propietari dels seus pisos per publicar en portals immobiliaris fins a 13 anuncis d'habitacions que s'assalten al topall al lloguer. Carina Bibé.
Una habitació per 950 euros al número 14 del carrer de Sant Agustí s'anuncia als portals immobiliaris. Segons la llei que va entrar en vigor al gener, aquest preu superaria en un 30% el topall al lloguer d'aquest pis de 3 habitacions, un habitatge que es troba a l'edifici d'un dels demandants, el Xema, que viu en risc d'expulsió perquè el fons inversor New Amsterdam, un dels denunciats, no li vol rentar a ell i a 4 famílies més per ampliar el seu negoci de co-living. Denuncis fraudulents com aquest, el Moviment per l'Habitatge n'ha trobat fins a 44, i s'han denunciat davant de Consum i de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Avui, el Xema i veïns d'un altre bloc en risc d'expulsió, la Casa Papallona, han lliurat el dossier de denúncies a les oficines del fons inversor propietari dels seus pisos.
Per tant, el que demanem és que l'administració actuï, perquè si l'administració actua, NAT i qualsevol altre tipus de fons d'aquest tipus se senten impunes i tenen la sensació que els és igual, que ens poden seguir fent fora perquè després no vindrà ningú a controlar el que estan fent.
Alhora, els sindicats de llogateres també han posat 58 denúncies per anuncis fraudulents i denuncien que des de l'aprovació de la llei que regula el preu del lloguer, el govern només ha sancionat 3 empreses que se l'haurien saltat.
I l'alcalde de Girona, Lluc Salella, reclama una resposta global de totes les administracions per afrontar el sensellarisme i més recursos a la Generalitat, tot plegat arran de l'agressió a una persona sense sostre diumenge. Girona FM, Pau Villafanya.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat que cal una resposta global al col·lectiu que sigui conjunta entre diferents administracions i que impliqui més recursos per part del govern. Així ho ha anunciat aquest dimecres després de fer una reunió amb les associacions de veïns i entitats del tercer sector arran de l'agressió d'una persona sense sostre diumenge al matí.
Quan estem parlant d'aquests centenars de persones sense llar a les comarques gironines, és evident que la resposta no la pot donar només la ciutat de Girona. A partir d'aquí, jo crec que la Generalitat, i és el que vam parlar aquell dia amb la consellera, ha d'agafar el per les banyes, ha d'agafar els municipis, la Diputació, i fer un pla estratègic que porti a que hi hagin equipaments residencials per persones sense llar a altres viles i ciutats que no siguin únicament la ciutat de Girona.
Salellas ha detallat que el sensellarisme es troba en una situació creixent i que hi ha una xarxa que existeix i que funciona, però que cal dotar-la de més recursos i també millorar la comunicació entre tots els agents que la formen.
En plana judicial presenten una segona denúncia contra Íñigo Errejón per agressió sexual.
La denunciant és una dona que hauria estat agredida sexualment amb penetració l'octubre de 2021. A la denúncia explica que els fets van passar a l'interior d'un vehicle i després a casa del polític, tot i la seva oposició activa.
I tres menors detinguts a València acusats de violar una noia de 16 anys.
Els arrestats tenen entre 14 i 15 anys i haurien comès la violació fa dues setmanes, tot i que se'ls ha detingut entre dilluns i dimarts i ja han passat a disposició judicial. També està implicat en els fets un altre menor, però és inimputable perquè té 13 anys. A tots quatre se'ls investiga per agressió sexual amb penetració i per un delicte contra la intimitat i revelació de secrets, perquè haurien difós les imatges de la violació.
En cultura, la Catedral de Barcelona ens convida a visitar el taller d'Antoni Gaudí amb una experiència de realitat virtual. A Gaudí, al taller del Diví, ens convertirem en deixebles de l'arquitecte. El seu llit de mort ens donarà claus per poder continuar amb el seu llegat, David Navarro.
Antoni Gaudí va tenir una estreta relació amb la Catedral de Barcelona i assistia regularment i li va servir de font d'inspiració. Ara l'arquitecte torna a la seu de forma virtual. A Gaudí, al taller del Diví, caminarem per una sala habitualment tancada al públic de la catedral amb ulleres de realitat virtual. Durant 20 minuts, l'arquitecte ens parlarà de la seva vida i de la seva obra mentre passegem pel seu taller. Tot plegat, com ha explicat el director de l'empresa Landscapes, Marc Gomàriz, amb una imatge i so excepcionals.
Moments d'impacte, moments més calmats, amb un bon disseny de so i d'efectes, i creiem que és un producte molt bo, tant a nivell cultural com d'entreteniment.
L'experiència, que s'ofereix en 7 idiomes, s'organitza en grups de 12 a 15 persones. Les entrades valen 18 euros i es poden comprar al web de la Catedral de Barcelona.
I encara un darrer apunt abans de marxar a esports. Mor l'extinent coronel Antonio Tejero, principal protagonista del 23F, als 93 anys. Ha mort la cara més visible d'aquest 23F el dia en què s'han desclassificat els documents del cop d'estat.
Notícies en xarxa. Esports.
Ara sí, moment de repassar l'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. L'Espart Girona rep el Fenerbahçe a partir de 8:15 a Fontejau en el segon partit del play-in de semifinals de l'Eurolliga femenina de bàsquet i amb el bitllet ja garantit per la final a 6 de la competició. Després de caure a Turquia, una nova derrota enviaria l'Uni als quarts de final de la cita. Pau Villafanyi, Girona FM.
Un partit que suposa un regal per l'equip gironí, i així ho va definir el tècnic Roberto Íñiguez, que tot i això es va mostrar molt molest per la falta de comprensió que detecta a l'entorn de l'equip. El tècnic va detallar els problemes físics que arrosseguen amb Marta Canella de baixa indefinida i jugadores que no s'han entrenat abans de rebre el Fenerbahçe. Així ho explicava Roberto Íñiguez.
Yo detecto incomprensión. Detecto que cuando veo entrevistas o veo comentarios, la pregunta es ¿qué pasó en Avenida? ¿Por qué perdió el equipo? Y me flipa mucho. Me parece que la gente no es consciente de cómo está el equipo, de la situación, ¿no? Estamos en una situación muy complicada, ¿no?
Tot i les adversitats, l'Uni intentarà allargar la sèrie en un partit que es disputarà a Fontejau avui a partir de 8:15 de la tarda.
i Chloe Bibi és finalment baixa d'última hora per aquest partit. També hi ha Eurolliga masculina pel Barça, que visita la pista del Virtus de Bolonya a partir de 9:15. L'entrenador del Barça, Xavi Pascual, encara amb optimisme a l'important partit d'avui.
L'equip ha entrenat molt, molt bé i esperem que tinguem una bona reacció a l'hora del partit, perquè una cosa és treballar molt dur i una altra cosa és que el partit et surti bé, i l'afrontem per un cantó amb aquesta mentalitat i per un altre, lògicament, per la classificació de l'Eurolliga, és un partit molt important.
Pel que fa al futbol, avui es tanca l'eliminatòria prèvia als vuitens de final de la Champions masculina. El Real Madrid rep el Benfica amb un gol de marge de l'anada i el PSG també juga a casa contra el Mónaco amb un 2-3 favorable. Els parisencs, en cas de confirmar l'accés a vuitens, seran un dels possibles rivals del Barça, juntament amb el Newcastle, un dubte que resoldrà el sorteig de divendres al migdia. I precisament el Barça té a l'horitzó la tornada de semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid, on haurà de protagonitzar una remuntada històrica si vol ser a la final. D'aquesta fita n'ha parlat Rafinha als mitjans del club.
Estamos confiantes, ¿no?, en hacer un buen partido, que es el principio de todo. Al final, bueno, si no haces un buen partido, creo que estaríamos lejos de la remontada, pero confiamos que podemos hacerlo. Y bueno, creo que en este momento sea un equipo que puedes hacer, bueno, remontadas somos nosotros. Obviamente respetando al adversario, sabemos la dificultad que será el partido, será una remontada bastante difícil, pero nosotros yo creo que estamos preparados para lo que venga.
I a la Champions masculina d'hoquei patins, avui tenim duel català a les Comas a les 9, Igualada, Reus, la nova ràdio, Aleix Pérez.
Tot i no començar de la millor manera l'aventura europea, els Lots i Negres van capgirar la situació amb 3 victòries consecutives que els han permès escalar fins la quarta posició. Encara que els rosencs tinguin 6 punts de coixí davant a l'equip de Noia, a l'hoquei lliga estan firmant una fase regular excepcional i ocupant la segona posició amb solvència per davant del Barça i només superats pel Liceo. Els rosencs arriben en un bon moment després d'imposar-se al derbi del camp amb el Calafell per 5-3. Escoltem a Jordi García.
3 victòries consecutives ens donen molta força i confiança, però som conscients que demà l'Igualada es juga la vida. Per tant, ens esperem una Igualada molt, molt dur, molt, molt rocós, un ambient molt hostil, perquè sé que estan fent promocions per omplir el pavelló.
Els reusencs han de jugar encara a casa amb el Tricino i el Porto i visitar el Palau Blaugrana.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginin. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Estrenyiment del viatger i què podem fer per evitar-lo o millorar-lo?
L'estrenyiment del viatger és una dolència habitual quan marxem de casa, ja sigui per canvis en la dieta, l'estrès del propi viatge o la deshidratació. Per evitar-ho, es recomana beure aigua durant tot el dia i no només quan tinguem set. Optem per menjar rics en fibra, com fruites, verdures o llegums, i evitant els aliments processats. Si això ho acompanyem d'activitat física moderada, com per exemple caminar, estimularem el moviment intestinal. També és important mantenir un horari regular per anar al bany. Aquestes estratègies poden ajudar a prevenir l'estrenyiment i millorar el trànsit intestinal durant els viatges.
Salut activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
L'estrenyiment del viatger ve quan tu estàs de vacances i al sortir de les teves rutines i els teus hàbits i menjar d'una forma diferent, doncs t'altera les vegades que vas al lavabo. I això és important conèixer-ho perquè tu pots millorar aquest aspecte si tens en compte diferents coses. Un és les begudes que prens, sobretot és molt important la hidratació. L'altre és l'activitat física, per tant, si estàs de vacances, mou-te el màxim possible, tingues una vida aquells dies molt activa. Tercer és la fibra. Com que mengem diferent, ens oblidem de menjar fruita, verdura, llegums, inclús fruits secs amb clova. Aquest trio d'aquests tres recomanacions és molt important. Com menys facis una d'aquestes, més estrenyiment del viatger tindràs. També és important, i te pot ajudar, si és el teu cas, pots posar una mica més d'oli per lubricar, no, els budells, perquè te pugui facilitar la defecació. i altres consells relacionats amb això seria sobretot el que dirien fer mindfulness pooping, i és que quan vas al lavabo, sobretot deixem els mòbils a part i concentra't en les senyals del teu cos, perquè si estem distrets no ens ajuda a anar bé de ventre.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els responsables de l'intent de cop d'estat del 23F culpen el rei Joan Carles del fracàs i el situen com un objectiu a abatre en pròxims intents. Jordi Fortià.
Són algunes de les conclusions dels primers 150 arxius desclassificats des d'aquest migdia per la Moncloa sobre l'intent del cop d'estat. Bona part se centren a les hores prèvies i posteriors al cop fallit i al paper de la Casa Reial.
Mort l'extinent coronel Antonio Tejero, el principal protagonista del 23F, a l'edat de 93 anys. Així ho ha comunicat un dels seus fills.
La seva mort coincideix amb la desclassificació dels documents del 23F. Tejero va ser condemnat a 30 anys de presó per rebel·lió.
Yolanda Díaz renuncia a ser la candidata de Sumar a les pròximes eleccions generals.
L'anunci l'ha fet amb un missatge a la xarxa social Blue Sky, en el qual fa balanç de la seva tasca de govern. La vicepresidenta segona de l'executiu espanyol assegura que no es tracta d'una decisió molt meditada, que ja ha comunicat a Pedro Sánchez.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i Esquerra Republicana s'avenen a negociar els pressupostos durant la tramitació al Parlament.
A la sessió de control, Illa ha reiterat que complirà l'acord de recaptar l'IRPF i assegura que hi ha marge d'acord. El president dels Republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ha demanat a Illa que pressioni el PSOE i no pas a ells.
I per tenir-los ja sap què cal fer, complir amb allò que vam signar. La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana.
Això no és el final de res. Al contrari, tot el contrari, és l'inici d'una tramitació parlamentària. I jo li dic avui a vostè i al seu grup parlamentari que hi ha marge d'acord. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també us hi estenc la mà. I els demano que l'agafin.
En cultura, la Catedral de Barcelona ens convida a visitar el taller d'Antoni Gaudí amb una experiència de realitat virtual.
A Gaudí, el taller del diví, els espectadors mitjançant unes ulleres de realitat virtual es converteixen en deixebles de l'arquitecte. Marco Mariz és el director de l'empresa Landscapes.
Moments d'impacte, moments més calmats, amb un bon disseny de so i d'efectes, i creiem que és un producte molt bo, tant a nivell cultural com d'entreteniment.
I en esport, Genira Gallut, caixa o faixa per l'Espar Girona per ser directament a les semifinals de l'Eurolliga.
En joc ara mateix el segon partit del play-in de semifinals de l'Eurolliga femenina de bàsquet, i amb el bitllet ja garantit per la final a 6 de la competició, les gironines estan perdent 4-7 en aquests dos primers minuts de partit contra el Fenerbahçe. Recordem que després de caure a Turquia, una nova derrota enviaria l'Uni als quarts de final de la cita.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluismí Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una vegada més hi ha hagut una clara diferència de temperatura entre la costa, sobretot arran de mar, i la resta del país. Hem tornat a passar dels 20, 22, 23 graus a les comarques de Ponent, també les valls del Pirineu, i en canvi poc més de 14, 15 graus arran de mar, on la boira ha persistit una mica més, o als núvols baixos, sobretot a l'Ebre, o a les comarques de Girona. Hem de dir que aquests núvols ben baixos, aquestes boires, han de tornar al llarg d'aquesta nit i demà al matí a molts indrets de la costa, també del prelitoral i de la vall de l'Ebre. Demà, per exemple, despertarem amb bones boirades a gran part del camp de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, així com a les comarques de Girona. Encara amb molt de sol a l'Alt Pirineu i, si de cas, alguns núvols prims poc importants. Les boires del matí de la costa durant la tarda s'aniran esqueixant una mica, però no acabaran de marxar els núvols d'alguns indrets, sobretot de Girona, amb un ambient que demà tornarà a ser molt càlid fora de la costa. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluismí. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació ja pràcticament normalitzada. La xarxa viària no ha estat una tarda, no està sent una tarda complicada. Algunes incidències que teníem han anat netejant, han anat desapareixent. En aquests moments queden punts d'intensitat, de trànsit intens. De moment no passa d'aquí, sobretot alguns punts de la Ronda Litoral de Barcelona i alguns trams de la C58, com sobretot el tram de Sabadell en sentit Terrassa. En tot cas, com dèiem, a la resta, sense massa dificultats ja. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Pagesos, pageses, som els que fem la feina, els que obtenim resultats, amb la flama encesa de la lluita de sempre i amb el foc nou.
A les eleccions al camp, el pròxim 27 de febrer, la teva veu, el teu vot, el teu futur. Vota Unió de Pagesos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en titulars, mor el coronel Antonio Tejero, la principal cara visible de l'intent de cop d'estat, el dia en què es publiquen els documents desclassificats del 23F, que centren sobretot en el paper del rei en l'intent de cop d'estat i la seva relació amb els colpistes.
Un dels papers desclassificats fa una cronologia del que va passar des del punt de vista de la Zarzuela i esmenta trucades telefòniques clau des del Palau. Són trucades d'autoritats civils, institucions i representacions polítiques i sindicals a qui la corona tranquil·litza demanant-los serenitat i calma. La trucada, però, més significativa és la del general Alfonso Armada, que demana incorporar-se a la Zarzuela i el rei li ordena que continuï al seu lloc. La resta de documents relaten converses ja conegudes a Milans del Bosch a partir de la matinada en què Joan Carles primer li assegura que ni abdicarà ni abandonarà Espanya.
Entre altres papers desclassificats també hi ha un manuscrit de novembre de 1980 en què apareix la planificació del cop d'estat i en què asseguren que el primer error va ser deixar lliure el rei.
Entre les consignes, els reunits asseguren amb rotunditat que el monarca és un objectiu a batre i a anul·lar. Un altre dels papers desclassificats recull que després del 23F el cercle afí als colpistes i simpatitzants de la seva causa van intentar difondre rumors falsos sobre la implicació del rei.
I els papers també descobreixen la implicació de 6 agents del FESIS, ara anomenat CNI, en l'intent de cop d'estat.
Segons els documents, un informe reconeix que coneixien els fets abans del 23F i van planificar un recolzament operatiu. Després haurien intentat encobrir la seva participació activant una operació que justifiqués les seves accions aquell dia.
I tot això, com dèiem, la mateixa tarda que hem conegut, que fa tan sols uns minuts, que l'excoronel Antonio Tejero ha mort a l'edat de 93 anys. Així ho ha comunicat un dels seus fills i l'advocat de la família. La seva mort coincideix, com dèiem, amb aquesta desclassificació dels documents del 23F. Tejero va ser condemnat a 30 anys de presó per rebel·lió, dels quals en va complir la meitat. I a la xarxa hem pogut parlar fa uns minuts amb el professor d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, Martí Marín, que ha celebrat la desclassificació de documents pel seu estudi, donat que considera que la legislació actual de secrets oficials no té cap sentit.
Marina ha dit, però, que no s'acaba d'esclarir el grau de responsabilitat que podria haver tingut el rei Joan Carles I en el cop d'estat del 23 de febrer de 1981.
El que falta més, el que no acabem d'aclarir, és aquesta possible responsabilitat del rei més propera a Alfonso Armada. Aquest és el gran dubte. Si el rei de debò en algun moment ho empenya o simplement va actuar com fins ara sí que podem més o menys demostrar, com un irresponsable. I aleshores, doncs clar, va haver de fer la mil i una maniobra posterior per arreglar-ho. Tejero no coneix el rei en persona ni ha parlat mai. Per tant, qualsevol cosa que pugui dir ell del que fa el rei és de segones. En qui confia? En Milans del Bosch i en Armada, que aquest sí. Armada és una persona molt propera al rei. Per tant, si Armada li diu el rei està al darrere, Tejero s'ho pot creure o almenys pensar que té visos de realitat. El que no pot és comprovar-ho. Sí que estaria bé que un dia sapiguéssim fins quin punt el rei sabia de l'operació Armada. Dels altres dos no crec que en sabés res, no ho sap. No? Però del que podia fer Alfonso Armada, aquí tinc més dubtes.
I mentrestant, al Congrés, la desclassificació dels documents del 23F han servit per una nova enganxada entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó.
A la sessió de control, el president del govern, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha frivolitzat amb la decisió de l'executiu de desclassificar els 23F, tot reclamant a Pedro Sánchez que faci el mateix amb la documentació dels presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva rèplica, el president ha posat en valor la feina que estan fent i els bons resultats econòmics i ha acusat a Feijó de mentider.
No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos los lleva a Moncloa y los escarcela para seguir siendo presidente. Por estas razones se le da la espalda, señoría. Cada vez le votan menos, porque ha arrasado con todo.
Esa es la responsabilidad del gobierno, hacer que España progrese. Esa es la verdad, que España va como nunca y ustedes mienten como siempre.
Notícies en xarxa, edició vespre.
I en la resta de l'actualitat política d'aquest dijous passa per l'anunci de Yolanda Díaz de renunciar a ser la candidata de Sumar a les pròximes eleccions generals.
L'anunci l'ha fet amb un missatge a la xarxa social Blue Sky, en el qual fa balanç a la seva tasca de govern. La vicepresidenta segona de l'executiu espanyol assegura que es tracta d'una decisió molt meditada que ja ha comunicat a Pedro Sánchez. L'anunci arriba en un moment marcat pels mals resultats a Sumar a les enquestes i a les eleccions de l'Aragó.
Al Congrés també, Junts per Catalunya confirma que demà votarà en contra de la pròrroga de les mesures de l'anomenat escut social.
Ho ha anunciat la seva portaveu, Míriam Nogueras, que ha culpat Pedro Sánchez de la decisió per no haver separat les mesures antidesnonament del paquet. A la rèplica, el president espanyol ha acusat els independentistes de copiar els discursos de la ultradreta.
Si votéssim que sí, potser sí que ens estalviaríem totes les mentides que vostè i els seus socis estan dient de nosaltres. Però, com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Menys enquestes, senyor Sánchez, i més tocar carrer, perquè vostè haurà de decidir si està al costat de la gent que aixeca cada dia la persiana o al costat dels que rebenten portes.
Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. Lo que estamos precisamente en ese Real Decreto Ley trayendo a las Cortes tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el ingreso mínimo vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones de venidas de vulneración social. ¿Qué tendrá que ver eso con la ocupación? ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha y la ultraderecha?
I a Catalunya, el president Salvador Illa i Esquerra Republicana s'avenen a negociar els pressupostos durant la tramitació al Parlament.
A la sessió de control, Illa ha reiterat que complirà l'acord de recaptar l'IRPF i assegura que hi ha marge d'acord. Els republicans li han dit que pressioni el PSOE i no pas a ells, però s'han mostrat oberts a parlar-ne.
Mont Carvajal.
Les posicions d'uns i altres respecte a la negociació dels pressupostos es mantenen, però el to i les formes han estat suaus. Potser hi ha ajudat que era el retorn del president a la cambra després de la baixa mèdica, i tothom ho ha celebrat. De seguida, l'atenció s'ha centrat en el cara a cara Illa Jové, el president dels republicans al Parlament.
I per tenir-los ja sap què cal fer, complir amb allò que vam signar. La responsabilitat és tota i absolutament seva. I no erri en la pressió, president. A qui ha de pressionar és el PSOE, no Esquerra Republicana. A qui ha de fer moure és el PSOE, no pas a nosaltres.
Això no és el final de res. Al contrari, tot el contrari, és l'inici d'una tramitació parlamentària. I jo li dic avui a vostè i al seu grup parlamentari que hi ha marge d'acord. I li dic jo a vostè i al seu grup parlamentari que també us hi estenc la mà. I els demano que l'agafin.
La mà li agafarem, ho sap perfectament. Primer compleixin i després negociem.
D'altra banda, el Parlament ha aprovat per unanimitat la compareixença d'Illa davant el ple pel col·lapse del país. Ho ha demanat Junts i tots els grups hi han votat a favor, inclòs el PSC. El president ha dit que no té cap inconvenient a fer-ho com més aviat millor.
Per cert, que el ple del Parlament ha aprovat duplicar la taxa turística a partir de l'abril amb els vots a favor del PSC, Esquerra i Comuns. La CUP s'ha abstingut i Junts, PP, Vox i Aliança hi han votat en contra.
A partir de l'1 d'abril, la taxa que la Generalitat aplica a la ciutat de Barcelona es duplicarà i passarà a ser de fins a 7 euros la nit en establiments de luxe i 3,40 euros als de 4 estrelles. A la resta de Catalunya, l'increment serà progressiu.
I avui el Vaticà ha confirmat oficialment que el papa Lleó XIV visitarà Espanya del 6 al 12 de juny. Un viatge en el qual passarà per Catalunya i inaugurarà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
Ho farà el 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El papa arribarà a Barcelona el dia abans i celebrarà una missa multitudinària a l'estadi Lluís Companys. Tampoc no es descarta que visiti el monestir de Montserrat, que acaba de celebrar el mil·lenari.
Doncs el president Salvador Illa ho ha celebrat, diu que és una bona notícia i que serà rebut amb els braços oberts.
Avui hem conegut una gran notícia, el papa Lleó XIV visitarà Catalunya el proper 9 de juny. És una molt bona notícia per la comunitat cristiana de Catalunya i pel conjunt de la societat catalana. El papa Lleó XIV representa els valors humans universals, la solidaritat i la convivència, valors compartits àmpliament per la societat catalana. És també una magnífica manera de celebrar l'any que ho dit d'inaugurar la Torre de Sagrada Família. Com a president de la Generalitat de Catalunya agraeixo aquest gest de Sant Pare visitant Catalunya i faig saber que el rebrem amb els braços oberts.
Notícies en xarxa.
Primer medicament que funciona per la migranya en nens i adolescents en un assaig clínic internacional. Hi ha participat l'Hospital Vall d'Hebron i l'equip d'especialistes espera que el fàrmac arribi aviat a qui el necessita. Maite Polo.
L'estudi s'ha fet amb més de 230 nens i adolescents d'entre 6 i 17 anys de diversos països. A una part se li va injectar un anticòs dirigit contra la base biològica de la migranya, una molècula clau, i a l'altra placebo. Al primer grup es van reduir les migranyes en un nombre més gran. La cap de Neurologia i la unitat de cefalea de Vall d'Hebron, Patricia Pozo Rosic, ha explicat a la xarxa per què és important haver demostrat l'eficàcia i la seguretat d'aquest fàrmac.
El nombre de casos augmenta moltíssim a aquesta edat, sobretot en la pubertat. Té una importància a més a més crucial, crec jo, perquè els adolescents o nens arribaven a poder, bueno, a poder ser tractats a l'edat adulta i això donava anys d'endarreriment i condiciona el que els nens tinguin que prendre decisions vitals importants com la seva professió, estudis o la parella que tindran a la vida basats en ser malalts crònics.
L'assaig s'ha publicat al New England Journal of Medicine.
I Consum anuncia una nova llei per prohibir totes les begudes energètiques als menors de 16 anys. La normativa també prohibirà als menors de 18 les begudes amb alt contingut de cafeïna.
Ho ha anunciat el ministre Pablo Bustinduy a Barcelona. El ministre ha remarcat que aquesta mesura té un ampli suport social, ja que el baròmetre sobre publicitat d'aliments i begudes energètiques de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició apunta que 9 de cada 10 persones està d'acord amb aquesta prohibició. A més, el mateix baròmetre mostra que el 25% dels enquestats consumeix aquestes begudes i ho fan dos cops per setmana de mitjana.
En plana policial presenten una segona denúncia contra Íñigo Errejón per agressió sexual.
La denunciant és una dona que hauria estat agredida sexualment amb penetració l'octubre de 2021. A la denúncia explica que els fets van passar a l'interior d'un vehicle i després a casa del polític, tot i la seva oposició activa.
I tres menors detinguts a València acusats de violar una noia de 16 anys.
Els arrestats tenen entre 14 i 15 anys i haurien comès la violació fa dues setmanes, tot i que se'ls ha detingut entre dilluns i dimarts i ja han passat a disposició judicial. També està implicat en els fets un altre menor, però és inimputable perquè té 13 anys. A tots quatre se'ls investiga per agressió sexual amb penetració i per un delicte contra la intimitat i revelació de secrets perquè haurien difós les imatges de la violació.
Encara en la plana policial, durant el 2025 els delictes a Vic han disminuït un 7%, se n'han produït més de 3.000, però la tendència va a la baixa, el 9FM.
Els furts són el delicte més habitual a Vic. Amb dades de l'any passat es van produir més de 3.000 fets delictius i una tercera part van ser robatoris en domicilis o establiments. Aquest és un dels principals maldecaps de l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana. Tot i haver baixat un 6% respecte a l'any anterior, encara continuen sent el delicte més recurrent. Elisabet Franquesa és la regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
Però malgrat tot hem registrat més de 1.000 furts a la ciutat, per tant, ens preocupa moltíssim el tema dels furts i és un dels focus de treball que tenim ara mateix des de tot l'equip de seguretat de la ciutat.
Per tal d'actuar contra qualsevol delicte, aquest any es reformarà el cos de la Guàrdia Urbana amb 4 agents més i augmentarà la videovigilància a la via pública. Amb tot, l'equip de govern fa una crida al Departament d'Interior per revertir la manca de recursos i insta a elaborar un pla comarcal de seguretat.
Més coses. La plantilla d'Azco Nobel al Prat es reduirà un 50% després de l'acord entre sindicats i direcció. L'expedient de regulació d'ocupació plantejat per l'empresa passa d'afectar 120 a 101 persones d'un total de 197 que hi treballen. Al Prat Ràdio, Víctor Asensio.
L'acomiadament de la meitat de la plantilla al Prat s'emmarca en l'estratègia de la companyia de centrar-se en la producció de pintures a l'aigua després d'una inversió d'11 milions d'euros per modernitzar la planta. Des dels sindicats lamenten no haver pogut aturar els acomiadaments pel que consideren un tancament en banda per part de l'empresa. Escoltem el delegat sindical de Cobas, Raúl Gómez Cuevas.
Que va la producció de pintura de dissolvente a Polònia, porque estratégicamente le sale más económico que hacerlas aquí en el Prat, pero realmente las maquinarias que tenemos a día de hoy haciendo pintura de disolvente sí que están adaptadas para envasar pintura al agua.
Els 101 acomiadaments es faran en dues fases diferents, una primera de 80 persones que deixarien la companyia el 31 de març i una segona de 21 al 31 de juliol. Abans, però, el dia 4 de març, la plantilla haurà de decidir si s'acull a les condicions acordades o si es vol desafectar dels acomiadaments i seguir treballant a la planta. Akzo Nobel és una empresa neerlandesa que té 4 plantes a Catalunya, un total de 1.300 persones al país.
I Granollers ha acollit aquest matí una nova edició de l'Infolocal, una jornada de treball dels responsables de programació de les ràdios locals adherides a la xarxa.
xarxa de comunicació local. És una sessió anual on aquesta vegada s'han explorat millores i nous formats. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
La sessió de treball la fan avui a Rocambert, Fàbrica de les Arts, com un Mac Plus, un mercat audiovisual de Catalunya extensiu a tot l'any, i compta amb una seixantena de directors i caps de programes de les emissores. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, diu que és un bon moment per millorar els serveis que presten a les ràdios, i això passa per una reformulació d'aquests serveis i de les fórmules de participació en les coproduccions per part de les ràdios adherides. I tot això en una etapa molt important per la comunicació de proximitat.
Vivim un moment en què els mitjans de comunicació local són fonamentals. Estem enmig d'una epidèmia de desinformació i això afecta també a la informació més propera, la que passa a pobles i ciutats. I en aquí només els mitjans de comunicació locals, ràdios, televisions i altres, però en el nostre cas que avui ens ocupa ràdios, podem fer aquesta funció d'aportar informació veraç, sobretot perquè els ciutadans tinguin accés a fonts fiables per saber què passa en el seu entorn més proper.
En la jornada, el doctor en comunicació de l'UPF, Bertran Salvador, ha presentat els primers resultats del pla de detecció de tendències en mitjans de comunicació.
En cultura, la Catedral de Barcelona ens convida a visitar el taller d'Antoni Gaudí amb una experiència de realitat virtual. A Gaudí, al taller del Diví, ens convertim en deixebles de l'arquitecte. El seu llit de mort ens donarà claus per poder continuar amb el seu llegat. David Navarro.
Antoni Gaudí va tenir una estreta relació amb la Catedral de Barcelona i assistia regularment i li va servir de font d'inspiració. Ara l'arquitecte torna a la seu de forma virtual. A Gaudí, al taller del Diví, caminarem per una sala habitualment tancada al públic de la catedral amb ulleres de realitat virtual. Durant 20 minuts, l'arquitecte ens parlarà de la seva vida i de la seva obra mentre passegem pel seu taller. Tot plegat, com ha explicat el director de l'empresa Landscapes, Marc Gomàriz, amb una imatge i so excepcionals.
Moments d'impacte, moments més calmats, amb un bon disseny de so i d'efectes, i creiem que és un producte molt bo, tant a nivell cultural com d'entreteniment.
L'experiència, que s'ofereix en 7 idiomes, s'organitza en grups de 12 a 15 persones. Les entrades valen 18 euros i es poden comprar al web de la Catedral de Barcelona.
I a Lleida, el Magnífic Fest farà propostes de quilòmetre zero per promoure una nova edició del Festival de Música més concorregut de la capital del Segrià. Aquesta edició, l'esdeveniment preveu arribar als 25.000 assistents, 3.000 més que l'any passat. UAU, Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
El festival celebra el seu 5è aniversari obrint-se al territori amb un circuit cultural que connectarà 5 municipis del Segrià, a banda del Plat Gros a la capital, a Lleida. El festival arribarà a Aitona, a Torres de Segre, Alfarràs i Torrefarrera. Segons expliquen des de l'organització, entre els mesos de març i juny es desplegaran propostes que combinaran música, arts escèniques, agroturisme i producte quilòmetre zero. De fet, una de les novetats és que a l'apartat familiar, el Magnífic en Família, es farà a Torrefarrera el pròxim 16 de maig. Segons assenyalen, el projecte vol servir per integrar talent emergent i gent de casa, com el Centre Titelles de Lleida, amb propostes per al públic familiar. El productor del festival és Santi Salvador.
Desenvolupament, un salt molt important en el projecte de Magnífic, perquè ja contempla aquesta opció d'obrir-se, de centralitzar a Lleida.
Tot plegat abans del festival, que es farà el 19 i 20 de juny a la capital del Segrià, amb grups tan destacats com Love of Lesbian, Lori Meyers o Joan Daurà.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. En joc ara mateix el segon partit del play-in de semifinals de l'Eurolliga femenina de bàsquet. Amb el bitllet ja garantit per la final a 6 de la competició, l'Uni Girona està guanyant 22 a 20 en els dos primers minuts del segon quart contra el Fenerbahçe. Recordem que després de caure a Turquia, una nova derrota de l'Uni Girona les enviaria als quarts de final de la cita. També avui hi ha Eurolliga masculina pel Barça, que visita la pista de la Virtus de Bolonya a partir de dos quarts de nou. Després de caure a la Copa, els blaugranes volen mantenir la posició de privilegi a Europa, on són cinquens, a un triomf de la segona plaça. El blaugrana Toko Shengelia destaca la dificultat del duel a la pista italiana.
Sabemos que será un partido difícil, ¿no? Bolonia está jugando muy bien cuando juegan en casa, con su afición, con diferente energía. Estamos preparando para este tipo de partido, para ser un partido bueno y ganar, intentar ganar ahí.
A la lliga masculina d'handbol, el Freaking Granollers queia al Palau amb el Porto 27-29. Els vallesans queden a 2 punts de l'accés als vuitens de final, quan queden encara 2 partits per tancar la main round. L'entrenador del Freaking Baromano Granollers, Antonio Rama, és optimista de cara a les opcions de l'equip.
Sobretot la primera part molt poc encertada en quant a, sobretot al llançament. Penso que hem fet un bon joc, que hem aconseguit situacions clares de llançament. Penso que avui sortim més enfadats, no, que tristos, on segurament el partit podria haver anat una mica millor en quant al resultat, però sabem que li podem donar la volta.
El següent partit europeu dels granollerins serà decisiu dimarts vinent a Porto, i a la Champions masculina d'hoquei patins avui tenim duel català a les Comes a les 9. L'Igualada Reus, la nova ràdio, Aleix Pérez.
Tot i no començar de la millor manera l'aventura europea, els Lots i Negres van capgirar la situació amb 3 victòries consecutives que els han permès escalar fins la 4ª posició. Encara que els reusencs tinguin 6 punts de coixí davant a l'equip de Noia, a l'Hockey Lliga estan firmant una fase regular excepcional i ocupen la 2ª posició amb solvència, per davant del Barça i només superats pel Liceo. Els reusencs arriben en un bon moment després d'imposar-se al derbi del camp amb el Calafell per 5-3. Escoltem a Jordi Garcia.
3 victòries consecutives ens donen molta força i confiança, però som conscients que demà l'Igualada es juga la vida. Per tant, ens esperem una Igualada molt, molt dur, molt, molt rocós, un ambient molt hostil, perquè sé que estan fent promocions per omplir el pavelló.
Els lausencs han de jugar encara a casa amb el Tricino i el Porto i visitar el Palau Blaugrana.
També hi ha jornada intersetmanal a l'Hockey Lliga femenina amb el duel al capdavant de la taula. El Vilassana líder visita el Telecable, segon classificat a les 9. També juguen el Fraga Vigues, el Mieres Palau, el Manlleu Alpicat i el Voltregà Cerdanyola. I pel que fa al waterpolo, les competicions avui arrenquen els vuitens de final de l'Eurocup masculina amb els partits d'anada en què participen 3 equips catalans. El Sabadell guanya ara mateix 7-2 al quart amb el Sabac Servi a Can Llong, i en canvi el Terrassa ha perdut a Romania a la pista del Oradea 14-13 al darrer quart. També es disputa en un partit de la divisió d'honor masculina el Mediterrani Mataró i 2 duels a la femenina, el Catalunya-Terrassa 8:45, i al migdia s'ha jugat el Mataró-Barceloneta, que han guanyat en aquest cas el conjunt local. I si bé ahir l'Ajuntament de Banyoles homenatjava l'esquiador Oriol Cardona, que guanyava 2 medalles als Jocs Olímpics de Milà Cortina, sent el primer català en penjar-se un or en una cita olímpica hivernal, avui ha estat el torn de la Moncloa, on el president espanyol Pedro Sánchez ha destacat que ja feia 54 anys que no s'aconseguia aquesta fita, i l'ha anomenat campió olímpic davant dels seus companys.
Moltíssimes gràcies, Genira. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Genira Gallut, els esports, Montse Hugueta, coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. When the sand of her lingers and La xarxa de comunicació local.